el capó de la ciència a la caravana.
Pràcticament 4 minuts i arribem a 3 quarts de 4 de la tarda i com cada dimecres a aquesta hora, com dèiem, fem una parada tècnica per obrir el capó de la ciència, Nina.
Doncs sí, Joan. Avui obrim el capó per estudiar dues temàtiques molt importants de la ciència, la contaminació lumínica i, per altra banda, la COP27. Amb aquest darrer començarem la secció d'avui i portarem la nostra caravana fins a Egipte, país on se celebra aquesta 27a conferència de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic. Per altra banda, farem ruta fins als llocs més obscurs de Catalunya per prendre distància i entendre com ens afecta la contaminació lumínica. I és que fa molts pocs dies es publicava el mapa nocturn més detallat d'Europa obtingut fins a dia d'avui gràcies a més d'un milió de fotografies preses des de l'Estació Espacial Internacional.
Gràcies, Nina. I comencem doncs parlant per Egipte, seu on es celebra aquest COP27 i des d'on ens atén Pedro Zorrilla, expert en canvi climàtic i delegat de Greenpeace a Espanya a Egipte. Senyor Zorrilla, buenas tardes, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Pare, digueu-me què li han fet al riu que ja no canta.
Senyor Zorrilla, per aquells que no estén al dia de la COP27, què és i puede ajudar la COP27 a frenar el canvi climàtic?
Pues es una cumbre, una reunión de los gobiernos de todo el mundo que se juntan para intentar ponerse de acuerdo para actuar, para intentar frenar el cambio climático. ¿Puede ser útil? Bueno, pues hay que intentarlo. Tenemos que actuar en todos los frentes, a nivel individual, a nivel de empresas, a nivel de ayuntamientos, de comunidades autónomas, de gobiernos y también a nivel internacional.
Tenemos entendido además que se han tratado distintos temas hoy, entre ellos la Loss and Damage Financial Facility. ¿Qué es la Lost and Damaged Financial Facility?
Pues sí, pues mira, durante muchos años ha estado muy centrado en intentar reducir las emisiones de efecto invernadero, que es el origen del problema. Se ha avanzado, pero sabemos todos que tenemos que avanzar mucho más rápido y mucho más en reducir las emisiones. Pero es que además ya el cambio climático, como ya hemos notado este verano, ya está aquí. Y trae muchos desastres naturales. En España los incendios forestales este verano han sido bestiales y en otros países sufren otras catástrofes y hay muchos países, por una parte, que apenas han emitido gases de efecto invernadero a lo largo de la historia, o sea que no tienen la culpa del problema, y por otra parte están sufriendo los mayores desastres. Y un tercer tema, tampoco tienen los recursos económicos para hacerles frente. Entonces ahora, para involucrar a todos los países del sur global, es necesario que los países que más hemos contaminado y que tenemos más recursos, que aportemos dinero a un fondo para poder hacer frente a estas catástrofes que están sufriendo estos países.
Por lo tanto,
no sé si me he alargado mucho.
No, tranquilo, está muy bien que nos expliques todo esto, de lo que a veces vivimos un poco alienados, ¿eh? Otro tema que genera mucha crítica es el incumplimiento de los acuerdos de París. De hecho, hoy es la evaluación periódica, la Global Stocktake, de los avances con respecto a ese acuerdo. ¿Qué puntos se han remarcado hoy en esa evaluación?
Bueno, el caso es que los países, no hay nadie que obliga a un país a cumplir con sus objetivos. Son objetivos que cada país se marca los que quiere. Y el resultado es que el conjunto de los compromisos a lo que se ha comprometido cada país implica que vamos a emitir más de lo que queremos, de lo que podemos soportar. Por eso no se está cumpliendo, porque queremos que el calentamiento no sea mayor a un grado y medio, y sin embargo va a ser mucho mayor. Este grado y medio puede parecer muy poco, pero ya este verano hemos empezado a notar bien claramente las consecuencias de un 1,2 grados de aumento, y la tendencia va a aumentar. O sea que aunque ya no aumentase más, todavía estos efectos negativos van a ir a más, seguro. Entonces, bueno, eso, hay la necesidad de cambiar el sistema energético que tenemos, pasarnos a renovables, y reducir un poco también el consumo de energía que tenemos tan grande en los países más contaminantes.
Porque a día de hoy, Pedro, ¿hay freno al cambio climático? ¿Se le puede poner freno o ya no?
Sí, se le puede poner freno. La ciencia lo que dice es que cada grado que aumente, cada molécula de CO2 que emitamos a la atmósfera cuenta. Entonces, también lo que dice es que una vez que ya está emitido el CO2 en la atmósfera, tarda mucho tiempo en eliminarse, tarda cientos de años. Entonces lo que hay que hacer es reducirlo lo más rápido posible. Es muy importante reducirlo, empezar a cambiarlo. Y la ciencia también dice que sí que es posible. Ahora mismo las renovables ya son la solución, la fuente de energía más barata que existe, uh-huh. Más que el gas, que el carbón, que el petróleo, que la nuclear. Entonces, en España lo tenemos fácil. Y hay muchas otras medidas que también, además de reducir los gases en efecto invernadero, también nos traen beneficios, como comer menos carne, que es lo que recomienda la medicina, o como andar y hacer más deporte.
Finalmente, para terminar, Pedro, sí que quería preguntarte qué espera Greenpeace de esta COP27.
Pues esta, lo que hemos hablado de un instrumento financiero que recoja los aportes de los países ricos para los países más empobrecidos es fundamental. Este es para nosotros el objetivo clave. Los países que más sufren los efectos del cambio climático lo llevan reclamando años. Hasta ahora los países más ricos se han resistido, pero ahora ya están contra las cuerdas. Y ese sería un éxito. Si en esta COP todos los países acuerdan que sí que se va a crear este fondo para pérdidas y daños, sería una noticia muy positiva, porque implicaría que los países más vulnerables, las personas más vulnerables, van a tener una ayuda y que además se van a involucrar todos en reducir las emisiones.
Pedro Zorrilla, experto en cambio climático y delegado de Greenpeace España en Egipto. Muchísimas gracias por hacernos esta valoración de lo que está pasando a día de hoy en la COP27. Un abrazo, que vaya muy bien.
Muchas gracias, un abrazo.
I ens ho deia abans la Nina, que faríem dos parades en aquest Obrim el Capó d'avui. La segona és aquesta contaminació lumínica. Per parlar-ne tenim a la caravana amb nosaltres els estudis el professor Carlos Sierra, investigador i professor del Departament d'Enginyeria de Projectes i de la Construcció de la Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona Tech. Molt bona tarda, professor Sierra.
Molt bona tarda.
La primera pregunta jo crec que és obligada, eh? Més que preguntar-li què és la contaminació lumínica, jo entenc que quan parlem de contaminació lumínica tots mirem cap als fanals i diem que hi hagi molta llum, no? Però és simplement això, la contaminació lumínica?
No, diguem que podríem definir la contaminació lumínica com tota aquella emissió de llum artificial que va on no s'ha definit que hi vagi. No? Llavors tota llum que s'aprofita, que no s'aprofita i que va il·luminar espais o llocs que no estan previstos per il·luminar, es podria definir com contaminació lumínica.
Com per exemple un espai per no, que no necessiti il·luminació però ho estigui?
Per exemple, un camp de futbol, el camp de futbol de l'Europa, el que hi ha a dalt de Barcelona,
carrer Cerdanya,
exacte, a dalt de tot, pues les façanes dels edificis quedaven molt ben il·luminades perquè al llarg del temps s'havien desviat les llums que il·luminaven l'estadi, l'estadi tenia poca llum i les façanes dels edificis del voltant estaven plenes de llum.
I com ens afecta a nosaltres aquesta contaminació lumínica?
Ens afecta des del punt de vista d'alteració una mica del ritme biològic, no? Nosaltres estem, des de fa milers d'anys que hem evolucionat, estem dissenyats per viure el cicle dia-nit. Estem acostumats a sortir, o estem dissenyats per començar a activar-nos quan surt el sol i anar a dormir quan es pon el sol. Què succeeix? Que amb la aportació de la llum artificial estem allargant estem alterant aquest cicle i llavors alteren els nostres ritmes biològics, el que s'anomena el rellotge biològic, les emissions de la segregació de diverses hormones, la melatonina, que es parla tant com reguladora de la son, i part d'aquesta emissió de llum, d'allargar aquests dies, és el que provoca aquests efectes en els éssers vius, no només en les persones, sinó també en els animals.
Intueixo que és important, doncs, conservar la foscor.
És important il·luminar el que s'ha d'il·luminar, il·luminar bé.
Ho dic perquè, esclar, si parlem de contaminació lumínica, segur que has escoltat moltes vegades aquell famós debat de que Barcelona, segons per què, sol ser una ciutat fosca. I dic fosca perquè moltíssima gent s'ha queixat que en comptes de càmeres de vigilància, quan hem optat a altres països a la via pública, s'il·luminin segons quines vies públiques o passatges estrets per sentir-se més segurs d'una altra manera, no? Això també és contaminació lumínica?
No, no té a veure amb la contaminació lumínica, té a veure amb la percepció que ens dona la llum, no? Nosaltres hem de tenir en compte que aproximadament de tota la informació que rebem a través dels nostres sentits, al voltant del 80% la percebem a través de la vista. Llavors és l'òrgan més important que tenim. Llavors, a més de permetre percebre tot el que és la realitat exterior, també captem o tractem de sensibilitzar-nos o transmetre diferents emocions amb una escena de llum. Llavors, sempre associem la llum amb més seguretat o amb aquesta sensació de seguretat. Si jo vaig per un carrer que està poc il·luminat, em sentiré poc segur. Si està ben il·luminat, em sentiré més segur. I si està mal il·luminat, doncs puc tenir la sensació de falsa seguretat o sentir-me insegur per no estar ben il·luminat.
I no només per qüestions de seguretat, a vegades quan parlem de llum també l'associem molt a festa, no? L'altre dia en parlàvem en aquest programa que ja s'estan posant els llums de Nadal. Què en pensa vostè dels llums de Nadal?
Bé, jo crec que els llums de Nadal cada cop pràcticament tornarem de vacances un any i ja els tornarem i ja els tindrem posats, no? Evidentment que la llum fa festa i convida activitat, més que res que la llum és que provoca aquesta activitat, no? El sentir-nos vius, el sentir-nos actius i el tractar de disfrutar d'aquesta llum. I si posem una bona llum, doncs encara millor per disfrutar d'aquests espais.
La Nina ens ho explicava abans, que a principis d'aquest mes es publicava el millor mapa nocturn d'Europa fins ara conegut, eh? L'últim mapa data del 2014, i si el comparem podem observar un augment de la contaminació lumínica. Què pot comportar aquest augment?
Primer, un sobrecost energètic, perquè la foto és molt xula i és molt bonica, però si passéssim la factura del que ens costa enviar tota aquesta llum a l'espai, que no s'aprofita per res, pues ens sorprendríem dels milions que estem malbaratant.
Clar, quan parlem de canvi climàtic, ens oblidem molt, no?, que la llum també forma part en tanca energia.
Evidentment, la llum per funcionar necessita energia elèctrica. Pensem, per exemple, que Barcelona té aproximadament uns 150.000 fanals que s'encenen cada nit. La quantitat d'energia que es gasta és molt important, però s'ha de garantir per poder donar aquesta la llum a la ciutat que es necessita. El que passa que també és veritat que s'estan fent esforços en millorar, en incorporar tecnologia cada vegada més eficient, com és la tecnologia LED, en il·luminar quan i en els moments en què es necessita, i d'aquesta forma, si bé ha augmentat la contaminació lumínica, probablement la factura energètica s'hagi reduït, però no per culpa de reduir la contaminació lumínica, sinó per fer ús de tecnologies més eficients, com és la tecnologia LED.
Ara ens ho deia, professor Sierra, l'elecció de la llum LED com a innovació en l'enllumenat urbà pot ser solució? Pot formar part de la solució? O és al contrari, serà més contaminant?
La llum blanca és més contaminant que la llum groga que hi ha o que hi havia fins ara en les ciutats, no? Per què? Perquè la llum blanca ocupa una part més important de tot el que és l'espectre de llum, i això vol dir inevitablement més contaminació. Si això s'afegeix que hi ha una part d'aquesta zona de l'espectre, que és la zona dels blaus, dels colors blaus, que són encara lumínicament més contaminants o més perjudicials per la salut dels éssers vius. Llavors, els LEDs tenen una forta emissió dintre d'aquesta zona de colors. I això provoca que des del punt de vista lumínic tendeixin a ser més contaminants que la tecnologia existent fins ara.
Com s'escull, professor? Ara em cridava molt l'atenció, això. Com s'escull el tipus de llum que il·luminarà una zona concreta? És a dir, ara quan ens parlava d'aquesta llum groguenca, ataronjada, dels fanals de la ciutat de Barcelona, tots els tenim al cap. Ara bé, un passeig on hi ha vianants, la llum és més blanca, sol ser més LED, més potent. Què diferencia una cosa a l'altra?
Les activitats que es desenvolupen en aquella zona. Vale. Si és una zona, per exemple, com una autopista, en la que solament m'interessa saber si hi ha els vehicles que puc tenir davant o darrere o la presència d'algun obstacle, no m'interessa saber o no té gaire importància saber si el cotxe és blau, verd o taronja. En canvi, en espais on hi ha molta activitat, sobretot presència de persones, interacció entre persones, etc., interessa que es pugui percebre bé el color de la pell, els colors de l'espai, per sentir-nos una mica més a gust. I això és el que amb la tecnologia LED s'ha aconseguit enfront a la tecnologia aquesta. I a més, que és una tecnologia més eficient. Actualment podríem dir que de tots els projectes d'il·luminació que es fan, més del 95% són amb tecnologia LED.
És clar, quan parlem de canvi climàtic i de zones guanyades de l'ésser humà al món natural, molts ens imaginem com a col·lectiu l'edificació, no? Purament l'edificació. Però hem de parlar també de la llum. La llum també està guanyant terreny a espais naturals. Per exemple, Collserola, ara fa setmanes, si no mesos, que es parla de que comencen a baixar certs animalons, no? El senglar és el més característic, que baixa a zones urbanitzades. Però sí, també és cert que la llum cada vegada puja més.
Sí.
No?
Però no crec que tingui res a veure el tema dels senglars amb la llum, perquè ells estan acostumats a viure a la muntanya i a viure en plena foscor, i llavors no, el seu hàbitat és aquest, i jo crec que els atrau més la facilitat d'arribar al menjar que poden trobar en zones urbanes que no trobar-lo a mig de la muntanya.
Sí, com sigui, professor, com afecta la llum enmig d'un medi natural?
Afecta als diferents ecosistemes, sobretot perquè hi ha moltes espècies d'animals que veuen alterat el seu cicle vital per culpa de la llum. És un cas típic, doncs, per exemple, les aus, que quan migren s'orienten per la lluna, pels estels, i moltes vegades la contaminació lumínica els altera i es desvien. També passa amb cetacis, amb balenes, amb tortugues a l'hora de desovar. Els recent nascuts es guien per la llum cap a l'aigua. I llavors, moltes vegades, en moltes zones on hi ha presència de tortugues, la contaminació lumínica fa que les cries es morin perquè no saben on anar.
Clar, li anava a preguntar, i com es soluciona tot això? No posant-ne?
No posant-ne no, sinó posant-ne bé. Posar la llum adequada a cada espai, perquè la solució no és no il·luminar, perquè la llum la necessitem. El que passa és que ja es pot il·luminar bé, i quan faci falta fer un projecte d'il·luminació, assessorar-se bé i fer ja, i cada vegada també hi ha normativa i regulació que estableix quins són els límits on es pot arribar amb una instal·lació d'il·luminació, que això també ajuda, i després el criteri dels tècnics que...
Hi ha límit com per exemple passa amb la zona marítima, existeix el límit.
Sí, hi ha una classificació de les zones en funció de la seva protecció natural, no? Hi ha zones que són espais naturals que tenen una màxima protecció i que està molt, molt limitat la presència de llums en aquests espais, fins als centres comercials de les ciutats, que tenen una mica més de llibertat en quant a contaminació luminosa.
Professor Carlos Sierra, investigador i professor del Departament d'Enginyeria de Projectes i de la Construcció de la Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona Tech, moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Igualment. Cansat.